més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimecres, dia 13 de setembre, què tal com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Com diria el gran Carlos Andrés, mira que arriba a ser dur el ciclisme com a esport. No el descobrirem a aquestes alçades, però sembla que l'infortuni s'està encebant de manera especial amb David de la Cruz últimament. Després d'haver de dir adeu de forma prematura al Tour de França per una caiguda, ara ha estat una gastroenteritis la que ha deixat fora de combat el sabadellenc de la Vuelta quan era 11è, quan aspirava al top 10 i quan tenia bones cames per aconseguir-ho. Just a més, quan arribava la setmana decisiva, en el dia de descans, febre, vòmits i un problema estomacal del qual no ha pogut refer-se a temps. Era la seva última volta gran amb l'Astana Kazakhstan amb el seu actual equip i el regust amb el qual marxar és especialment amarg. Després, a les acaballes del programa, si tot va bé, el trucarem en directe per saber com està digerint aquest nou desencís a la seva carrera mentre la Vuelta arriba al seu moment determinant.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem com gairebé sempre aquesta temporada amb la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb bàsquet masculí. El Barça ha guanyat la Lliga Catalana. Això sí, va haver de suar de valent l'equip de Roger Grimau ahir per guanyar de 2 al Manresa, 81-79, al Barris Nord de Lleida, a la gran final. A més, la selecció espanyola masculina de futbol masculí va golejar ahir Xipre per 6-0, un partit classificatori per l'Eurocopa. Va ser a Granada i amb un altre bon paper de Lamine Yamal, per primera vegada titular amb l'absoluta. Van marcar ahir Ferran Torres per partida doble, Gavi, Miquel Merino, José Lu i Àlex Baena, debutant en aquest partit. A més, Simona Halep ha estat suspesa per 4 anys. La tenista romanesa, ex número 1 del món, va donar positiu per dopatge a l'Obert dels Estats Units de l'any passat. I per últim, el Barça d'handbol masculí s'estrena a la fase de grups de la Champions avui a 9:15 a la pista del Montpellier, a França. I a més, si el voleu veure en directe a Televisió de Catalunya, el conjunt d'Ortega té enguany, entre d'altres, el seu grup, el vigent campió, el Magdeburg alemany i també el Veszprém hongarès. I aquí a l'Hotel Suís tenim tot això.
Què es comenta a la recepció?
Si és puntual, en 9 minuts ha de començar Juanmi Carrión, la roda de premsa, la sala de premsa Miguel Quereda. De seguida passem per la nova Creu Alta per fer bullir l'olla en la prèvia d'aquest Sabadell SD Logroñés de dissabte. També tindrem el capità del tennis Sabadell, Sergi Duran, David de la Cruz, com us dèiem en començar, i també la primera jornada, a més sense derrotes sabadellenques, de la segona catalana de futbol masculí.
L'actualitat de la primera ref.
Josep Sardà ha estat presentat com a nou futbolista de la Ponferradina. A més, Nouen Lorenzo, de l'Osasuna Promeses, va estar inclòs a la convocatòria del primer partit de l'any aquí a la nova Creu Alta. Va jugar mitja hora aquesta última nit al triomf de la República Dominicana, la seva selecció 3-0 contra Montserrat. Avui a 2:00 hi ha futbol a Gal, Real Unión Derio, partit de la Copa Federació. A més, Unionistes de Salamanca ha esgotat les entrades pel partit d'aquesta setmana contra el Deportivo, i una efemèride, tal dia com avui de l'any 2000, precisament el Deport s'estrenava a la Champions, empatant al camp del Panathinaikos a Atenes. Ha canviat una mica la pel·lícula a Corunya 23 anys després. I malauradament, una última notícia en forma de lesió: l'Arenteiro comunica la lesió de Curro Ribelot, que haurà de sotmetre's a una ressonància magnètica per la sospita que tenen d'un possible trencament al lligament encreuat anterior i també al menisc intern del genoll esquerre.
La notícia curiosa.
Precisament també notícies relacionades amb la salut d'esportistes, tres en concret. La primera, l'Oviedo ha comunicat la baixa de Víctor Camarasa per cuidar la seva salut mental. I després, dos ciclistes amb problemes cardíacs, Cofidis ha anunciat que Wesley Creder ha patit problemes del cor cor, però que després d'estar hospitalitzat a Eindhoven la situació és estable i el Jumbo millora l'estat de Van Hooydonk després que s'estavellés amb el seu cotxe i, a més, estant dins del cotxe la seva dona embarassada. El neerlandès va patir un infart mentre conduïa i per això d'aquí la conseqüència, l'accident. De fet, ahir Jonas Vingegaard li va dedicar la victòria d'etapa a la Vuelta al seu company d'equip.
De quin partit no estarem pendents?
A les 4 de la tarda, Egnatia Erzeni, partit de la Superliga albanesa.
I a les xarxes socials.
Una imatge, la de l'Enrique Roca, la nova condomina, ahir, després de la calamarsada que va caure sobre Múrcia. La gespa tota emblanquinada com si fos directament neu. Podeu trobar-la al perfil oficial de Twitter, de X, del Real Murcia.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant dos exarlequinats, Pere Belmonte, pare, i també el preparador físic del Cádiz, Sergio Dorado. Som-hi, va, directes cap a la nova Creu Alta, havent jugat dissabte a Ponferrada i jugant aquesta setmana també dissabte, s'ha corregut tot el que seria un planning habitual de setmana de diumenge a diumenge, primera federació. Per tant, ahir, com us comentàvem, el Sabadell ja va exercitar-se, ho va fer el Josep Molins de Sant Oleguer. Si no em falla la memòria, que tampoc és que vagi massa sobrat jo d'aquesta història, avui tocava també entrenament a Sant Oleguer, però tenim els nostres ulls a la nova Creu Alta amb els del Sergi Garcés. Per tant, Sergi, què tal, com estàs?
Mira, ara mateix amb un de jugadors del Sabadell que han anat sortint de vestidors i com avui hi ha aquesta barbacoa asado, digue-li com vulguis, de la plantilla, doncs una cosa té Juanmi Carrión, que és el protagonista del dia, Adri, que té parròquia, saps? I com té parròquia, ja saps, germà, doncs els tenim aquí a tots, els David Tastals, Àlex Gualda,
a la sala de premsa directament?
No, a la zona mixta, perquè... Saps què passa? Que estic sol, també t'ho dic. Ara mateix la convocatòria és només per Ràdio Sabadell. Per tant, a l'espera que fem o no fem roda de premsa formal, que sí, que em diuen que sí, que farem de formal, doncs s'ha reunit aquí tota la colla de pastors, que això sí, en quan s'ha obert el micròfon i han sentit que saludàvem en directe, Adri, pots comptar que bomba de humo i ja no queda ningú, per aquí.
Home,
ha desaparegut per si de cas.
Cridòria en començar sí que hi havia, de fons. Ara s'ha anat esvaint una mica. Et deia que jo de memòria vaig una mica peix, però diria que avui, igual que ahir, l'entrenament a Sant Oleguer.
Sí, Sant Oleguer. Ha estat la sessió preparatòria avui també de l'equip en aquesta setmana. Hem de tenir en compte que la gespa, de fet, l'estan tractant encara i que l'estan mimant. Diria que fins divendres, que sí que faran sessió preparatòria aquí, a l'espera d'aquest partit del cap de setmana, aquest partit de dissabte. Per tant, l'última sessió de preparatòria sí que serà aquí a l'estadi, on avui s'ha continuat treballant amb aquesta millora de la gespa, que no sé jo, també m'atreveixo a dir, si dissabte presentarà molt millor aspecte que el que va presentar ara fa dues setmanes a l'estrena en Lliga aquí en el partit contra el filial d'Osasuna.
El partit, per si algú va perdut, és molt tard, és dissabte a quarts de 10 de la nit. Avui em deien des de terres logroñeses, des de La Rioja, que directament la SD Logroñés, cosa que sorprèn, viatjarà el mateix dissabte, el dia de partit pel matí. No sorprèn perquè no hi hagin hores, perquè evidentment pots sortir amb la calma, no cal matinar, que tens temps de sobres per arribar de Logroño a Sabadell, però sí per un tema de descans.
Que comencem.
Mira, va, anem abans d'hora.
Som-hi. Hola, Mami, com estàs? Abans de preguntar-te per altres coses, vull preguntar-te una mica pel factor, no sé si per tu també és sorpresa, i si et va explicar, si vas rebre alguna indicació pel fet de no veure't titular el passat cap de setmana, l'últim partit contra la Ponferradina. Podríem dir que va ser la gran sorpresa per tots, m'imagino que potser per tu també, fins i tot, sorpresa.
A ver, esta semana me tocó partir de suplente, a ver, que hay cambios y son decisiones técnicas y, bueno, obviamente yo quiero jugar todos los partidos, pero esta semana pues me tocó empezar desde el banquillo y, bueno, sin problema.
Sí, el fet de que ha jugat tot, el fet de que... Això, insisteixen en si hi havia alguna indicació al respecte de la seva suplència del passat cap de setmana.
No hay más explicación. Fue una decisión técnica, fue el plan de partido del míster, que trato de buscar otro tipo de cosas y nada, y al final cada uno tiene que aceptar el rol que toca cada semana, y a mí me tocó pues esta semana pues salir desde el banquillo y aportar pues mi granito en cualquier faceta.
Anem un pas més enllà, anem a pensar ja en aquest futur immediat. Com veus a l'equip, sobretot després d'aquesta bona sensació que va deixar Ponferrada, malgrat que no arribés la victòria, a diferència del que havia passat el dia del Osasuna, que sí que es va guanyar, però potser vam marxar tots amb una sensació més agra fins i tot que a Ponferrada.
Sí, el equipo se nota que va dando paso hacia adelante, un equipo mucho más compacto, con mucho más, creo que mucho más equilibrado durante todo el partido, con menos cambios de... No se nota tanto los cambios de una parte a otra, y creo que el equipo en Ponferrada sí que dio saltos de madurez, porque creo que defendimos muy bien en la primera parte. Es cierto que la segunda nos hundimos un poco, pero es lo normal cuando va ganando en el Toralín, pues es normal que te hundas un poco. Pero creo que el equipo dio un paso hacia adelante y el nivel subió.
¿Se puede decir que este chaval que vimos el otro día ya se parece más?
Sí, aquest chaval ya se sabe una mica més. De la segona volta de la temporada passada ja amb Miguillador.
Sí que tiene matices de la temporada passada, creo que sí que nos acercamos a un poco al nivel que terminamos la semana pasada, el año pasado, pero tenemos que dar una vuelta con balón, porque creo que pudimos tener un poquito más de balón y a la hora de recuperar la bola y retener un poquito más la posesión, pero creo que sí que nos estamos acercando al nivel que terminamos la temporada passada.
Ara que ho dius, potser aquesta fermesa defensiva, aquesta solidesa defensiva torna a ser clau, tornar a trobar l'equilibri tornarà a ser important, per tant, no? Entre el que fa l'equip bé al darrere i aconseguir també tenir presència i oferir alguna cosa més també al davant.
Sí, a ver, creo que el equipo debe de crecer desde la parte defensiva, que creo que es cuando más seguro se tiene que encontrar sin balón, que luego ya cuando te encuentras cómodo sin balón, pues cuando tengas el balón, pues tener las capacidades de mantener la posesión y creo que es lo que estamos trabajando, que creo que estamos cerca de conseguir eso, de ser un equipo equilibrado tanto en nuestra área como en la contraria, y tenemos equipo suficiente para llevar los dos tipos de juego al máximo nivel.
¿Dónde estoy pronto para saber qué equipos pueden estar arriba?
Molt d'hora encara per treure conclusions després de 3 jornades.
Viene, ¿no?
Una Groñesca de moments està per alta.
Sí, sí, el sábado viene un equipo que hace las cosas muy bien, que juega muy bien al fútbol, que parece que es un equipo más pequeño, pero que tiene buenos jugadores y que juega muy bien. Un equipo que labora desde atrás, que busca siempre tener la posesión y que al final no importa los nombres, sino el verde, y creo que no hay tanta diferencia de un equipo de arriba a abajo.
Encara li podem donar l'etiqueta d'equip sorpresa en aquesta línia? Ho dic perquè l'any passat ja va ser un Logroñés que fins i tot si el comparaves amb l'altre va acabar baixant de categoria i aquest en canvi va estar a la part alta. Se li ha de treure aquesta possible etiqueta d'equip sorpresa o no?
A veure, la temporada passada sí que la tenia, este año de momento estaba al principio, creo que de momento están haciendo las cosas bien y a priori siempre se piensa que es un equipo que puede sufrir porque se dice por presupuesto, pero al final lo que te he dicho antes, que en el verde no se nota la diferencia mucho, y creo que es un equipo que está muy bien trabajado y creo que puede ser el equipo sorpresa o creo que puede mantener la línea del año pasado.
Ya que has dicho en el verde, no sé si... ¿Cómo está el césped?
¿Cómo está la gespa? Li pregunto para aquesta gespa de l'estadi de la Nova Creu Alta.
El otro lado, parece que no se acordaba. No sé si este tema lo va...
Si preocupa aquest aspecte dins del vestidor.
Sí, es cierto que el campo no está en las mejores condiciones y creo que un poco nos penaliza por la forma de jugar, pero yo creo que tampoco debe ser una excusa. Sí que se nota, pero no debe ser una excusa, y porque aquí el equipo que venga también se va a encontrar el campo como está y no pondrá la excusa. Yo creo que nos penaliza un poco, pero creo que podemos jugar perfectamente.
Jo vull fer l'última per part meva. És un tema, no sé si tu ets molt de ficar-te números al cap o no, però si el míster no diu el contrari i jugues el dissabte, serà el teu partit 30 amb la samarreta del Sabadell, des de que vas arribar, una xifra rodoneta, no és una xifra d'allò, però és una xifra rodoneta. No sé si fas balanç una miqueta del que ha estat aquest pas i si t'havies arribat a imaginar el dia que vas fitxar en el seu dia pel Sabadell, això, en aquesta temporada i poc, arribar a aquesta xifra dels 30 partits jugats.
Yo lo dije la temporada pasada, para mí estar en Sabadell era una oportunidad brutal. Y llegar a la cifra de 30, pues espero que sea el principio, que espero que sea que llegue a las 40, que llegue a los 50 y llegue a las máximas posibles. Yo estoy muy feliz de estar aquí y nunca me imaginé de que terminara la temporada de como terminé y como la he empezado, que creo que estoy jugando a buen nivel, que obviamente puedo dará mucho más, pero muy feliz por cómo se está dando estos dos años.
Ya le va a marcar un gol a los Granollers la temporada pasada.
Sí, hombre, ojalá se repita lo del año pasado en La Gauna, que es verdad que fue una victoria que nos dio mucha tranquilidad, pero a mí me basta con que juegue el sábado y que ganemos, meta o no. Yo lo único que quiero es que consigamos los 3 puntos y estemos lo más arriba posible.
Venga, pregunta al soci.
Sí, un socio pregunta desde que has llegado, ¿qué es lo que más te gusta del equipo?
Lo que más me gusta del equipo, pues sí que veo un equipo mucho más equilibrado que el año pasado. Creo que vamos a ser un equipo más regular porque creo que tenemos una plantilla más completa. Creo que hay 18 o 20 jugadores que podemos, bueno, casi toda la plantilla, que ahora mismo podemos ser titular cualquiera. Y creo que seremos un equipo mucho más regular que el año pasado.
Y del compañero te preguntan si es cierto que eres familiar del Cejudo.
Es una broma que tenemos porque tengo buenas cejas y nada, se meten conmigo por Álvaro Cejudo por el apellido. Pero bueno, no soy familiar.
Hala, doncs vinga, amb aquesta broma dels germans, doncs sortim ja d'aquesta sala de premsa Miquel Quereda avui amb Juanmi Carrión, protagonista, el de Chiclana, sorpresa, fins i tot per ell, el fet de la no titularitat. Ja dèiem en directe a Adri que no hi havia cap lesió, que no era una qüestió mèdica la seva absència d'aquest 11 titular, podríem pensar que era un tema de dosificar minuts, bé, en tot cas, sigui com sigui, i com ell mateix ha explicat en directe ara fa un moment, decisió tècnica absolutament el no veure'l en aquest 11 titular, tot i que després va tenir minuts al Toralín davant de la Societat Deportiva Ponferradina.
Una qüestió del pla de partit, ha dit que tenia en ment Mick Lladó per aquest partit a Ponferrada. Cejudo, de fet, per cert, per estirar una mica el fil de la broma, és andalús també, està retirat ja, és de Puente Genil, no queda a prop de Chiclana precisament, i més enllà de la broma de les celles no va més enllà. Una xifra, per cert, ara deia el company, el Pere Figueres, el seu gol a les Gaunes contra la SDL, clar, no és el seu punt fort, evidentment, el de Carri fer gols, però sí que, per exemple, l'any passat va fer el primer de la pretemporada del Sabadell. En va fer 2 després durant la competició oficial. En total, Sergi, 134 partits jugats per el carriler esquerrà entre Sevilla Atlético, Balompédic Alinense, Melilla, Fabril, Sanluqueño, Avilés i des de l'any passat també Sabadell. Quants gols diries que n'ha fet, tenint en compte aquesta pista que t'he donat, que ha fet 2 gols amb el Sabadell, en total en aquests 134 partits?
4?
5.
Uf, m'he quedat a un, eh?
Sí, sí, o sigui que al final està veient molta més porteria del que és habitual aquí,
sí,
a Sabadell.
Sí, clar, el tant percent és elevat, en cert, en aquest cas, si partim d'aquesta base.
No sé com fer-te la pregunta, si és informació o opinió, si és què faries tu o què creus que passarà, però dissabte Carrión d'inici o no?
Sí, sí, sí.
I respon a l'opinió o a la informació, aquest sí?
A l'opinió i a la sensació.
D'acord.
Evidentment no a la informació, perquè com pots imaginar-te un dimecres? Ni hem fet la gestió, ni encara que l'haguessin fet, crec que ningú del cos tècnic, de Miqui Lladó fins a l'últim, ens haguessin tret de dubtes ara mateix. Però, com dèiem en directe ahir amb el Sergi Parc, jo crec que el fet de que avui hagi estat el protagonista en sala de premsa dona una pista. El fet d'aquesta suplència puntual, circumstancial, com la vull interpretar la del Toralín, pot donar una altra pista. I per tot plegat, i veient com havia començat la temporada, crec que el de Chiclana, torno a dir, sensació i opinió, serà titular davant la Logroñés.
No sé si et pots reubicar una mica, Sergi, perquè on estàs se t'estava tallant una mica, s'ha entès tot, però hi ha hagut algun moment una mica així robotitzat. Mentrestant, alguns noms propis que tinc per aquí pendents de comentar, que ha anat tot tan ràpid, hem començat 4 minuts abans del que estava previst. Es nota que hi ha aquest asado, aquesta barbacoa avui a la Nova Creu Alta, i per tant, que van per feina, per després anar a taula. Per cert, tu no pots quedar-te, eh?
No, 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 ja m'ho han fet saber. que hi ha assado, però que només per la plantilla, que aquí no tothom està convidat.
Quina pena. Anava a dir-te algun nom. Claveria l'altre dia, per exemple, ja va debutar la Ponferradina, havent arribat a Ponferrada un dia abans del que ho va fer Moyano aquí al Sabadell. Ja dèiem la setmana passada que segurament el fet de jugar-se al Toralín afavoria, a més d'aquest dia extra que tenia, que el nou fitxatge de la Deportiva estigués disponible, i Moyano encara no, perquè pràcticament no es va entrenar. La pregunta és, després d'una setmana havent-se ja entrenat, entenc que amb normalitat, suposo que potser no per l'11 titular, perquè té aquest procés d'adaptació que el mateix Miqui Lladó va dir la setmana passada en roda de premsa prèvia al partit de Ponferrada, que ha de tenir Moyano després d'aquesta petita inactivitat que acumula, però disponible sí que està, no?
Sí, home, si no ha passat res estrany que no se'ns hagi informat, ha d'estar a disposició del tècnic, i com dius, després d'aquests dies ja de rodatge, jo m'atreviria a dir que si no hi ha res estrany, el veurem dins de la convocatòria. Igual, comparteixo amb tu, veig difícil, però bé, això potser que divendres millor ho acabi d'aclarir o no Miqui Lladó en roda de premsa. Però, en tot cas, jo el veig, torno a dir, sensació i opinió dins de la convocatòria, com a mínim per aquest partit del cap de setmana.
Comencen les competicions al marge de la segona catalana, que ja havia començat, per exemple, la Lliga Elite amb el Sabadell B. Acaba la finestra de partits internacionals, on teníem amb Mansurt inclòs a Sebas Koula amb Burkina Faso debutant en una convocatòria de la selecció absoluta del seu país d'origen. Dic el tema de l'Ansurt no perquè jugués, sinó perquè estava a Marrakech jugant contra Eswatini quan va succeir el malaurat terratrèmol al Marroc. El va afectar perquè hi era, però sense cap conseqüència, afortunadament, per la salut de cap dels integrants de la selecció de Burkina Faso, que de fet després jugaven contra el Marroc, però ho feien ja a França. L'has vist per aquí? Està de tornada ja? No,
no l'he vist. No l'he vist. Entre les moltes cares de jugadors que han anat circulant cap amunt, cap avall, uns a deixar coses al cotxe, uns altres ja cap a la part alta d'aquest estadi de la Nova Creu Alta, que és on tindrà lloc aquest assado, però no l'he vist. El bo de Sebas Koula, de fet, mira, no sé si ara en directe, però d'aquí una estona puc fer la gestió per veure si el teníem per aquí.
Ah, mira, informa ara a través del grup de premsa del Sabadell a WhatsApp, l'Agustí Bernat, el cap de comunicació, que demà a les 13:15, a un quart de dues, roda de premsa d'Antonio Moyano, precisament. Sí. Per tant, presentació a la Nova Creu Alta, no serà Olímpia.
No, la idea era fer-ho a l'Olímpia a la tarda. Vaig a dir-ho així, la poca predisposició o la dificultat que hi havia generalitzada dels mitjans de comunicació ha fet que finalment s'hagi fet aquest canvi i s'hagi adaptat a un horari, deixa'm que ho digui també de manera molt planera, Adri, a un horari més lògic, aquest migdia, que a més ens agafarà, doncs, com és habitual, en l'inici de programa de l'hotel, i perquè ho puguem seguir en directe aquí a través de Ràdio Sabadell, la presentació d'aquesta última incorporació, d'Antonio Moyano, aquesta última cara nova que té la plantilla 23-24 del Centre d'Esports Sabadell.
Per tant, l'ex de l'Alcorcón, demà aquí a l'Hotel Suís també parlaran Jaume Milà com a director esportiu i Bruno Batlle com a director general. I per últim, per part meva com a mínim, teníem a la infermeria, a part de, malauradament, el lesionat de gravetat Javi Gómez, que ha deixat la seva fitxa precisament perquè pugui arribar Moyano, a Raúl Baena i a Guillem Naranjo. Cap dels dos encara entrenant-se al mateix ritme que la resta, per tant, podríem dir que descartats per aquesta setmana. Raúl Baena, a l'espera dels últims dies i com evoluciona la recuperació, s'espera que pugui arribar fins i tot a Tarragona, si tot va bé. En el cas de Naranjo s'allargaria una mica més, però en tot cas, cap dels dos per aquesta setmana contra la SD, no?
No, ja ho has dit. El fet de que en el millor dels casos a Baena se l'esperi pel partit del nou estadi Costa Daurada fa que, evidentment, està 100% descartat, més encara en el cas de Guillem Naranjo, que, com apuntaves, s'està perfilant a 3 setmanes vista el possible retorn del davanter del Prat perquè torni a estar a disposició de Miqui Lladó després d'aquesta malaurada luxació d'espatlla que li ha fet la guitza en la part final de la pretemporada, perdent-se algun dels partits oficials de Copa en aquest tram final de l'estiu, i que l'està privant de moment d'haver-se, doncs, vestit de curt la que seran com a mínim 4 i camí de la cinquena, la setmana que ve, jornada de campionat de Lliga regular.
Fa olor a carn ja o no?
La veritat és que no, eh?
Ah? Bueno, no, tu també estàs refredat, igual que...
No, però és que diria que és a la part alta tocant ja a l'Olímpia, perquè m'entenguis, a la zona del gimnàs. Per tant, ens queda prou allunyat. I no fa olor, no és allò que tinguis la sensació de alguna cosa ja s'està cuinant, i mai millor dit.
Sabem qui és el xef per això o no?
És una empresa.
Ah,
no és cap jugador que s'hagi allò vestit de cuiner i hagi agafat les brases per banda. Hi ha una empresa... Sí que ens han dit que la gestió, com toca en aquests casos, l'ha portat a terme el capità de l'equip, que per alguna cosa està, a part de portar el braçalet, doncs una d'elles és també això, la gestió dels àpats i dels festivals. I la comissió de festes capitanejada per Adrián Ortolà s'ha encarregat de tot el muntatge d'aquesta barbacoa o d'aquest assado que avui tindran els jugadors i el cos tècnic de la primera plantilla del Centre Esport Sabadell.
Jo que t'anava a preguntar qui veies amb el foc... T'animes o no per acabar, per arrodonir? A qui t'imagines allà?
No, home, una barbacoa d'estar per casa, qualsevol. Una barbacoa a part de gairebé 30 persones... La veritat és que no m'atreveixo a veure ningú allò posant-se mans a la carn.
Sergi Garcés, ens deixem alguna cosa o no?
No, tot controlat, tot tranquil. I això sí, avui el que hem vist és molta celeritat a l'hora de dutxar-se i marxar ràpid cap a dalt, eh? Ja gana.
Es nota. Doncs demà més, des d'allà, amb Antonio Moyano, amb la presentació del nou futbolista del Centre d'Esport Sabadell. Un minut mal comptat i dos quarts de dues. Anem a continuar amb el programa, anem a parlar una mica de segona catalana. Fins ara, Sergi, una abraçada.
Fins ara.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
A més, els tres sabadellencs d'aquesta categoria de segona catalana de futbol territorial masculí han començat amb bon peu la Lliga, com a mínim sense perdre cap dels tres, amb els empats a casa del Sabadell Nord 1-1 contra el Porreig i del Tibidabo 2-2 davant de l'Olímpic Can Fatjó, i el triomf a domicili, l'únic que jugava fora de casa, del Can Rull Rómulo Tronchoni, que va guanyar a Badia 0-1. Comencem precisament pels de José García Numoski, que van guanyar el municipal Sergio Busquets amb un solitari gol de Javi Marcos a les acaballes, passat ja al minut 80. El primer golejador de la temporada assegura que ja preveien un partit així de tancat com va acabar sent, sobretot sabent la dificultat que sempre implica anar a Badia del Vallès.
La prèvia ja se preveia un partit cerrado, un partit igualado, donde, bueno, detalles que al final pues marcarían el partido. Pero la intensidad era algo que se sabía que iba a haber. Y bueno, y al final hubo ocasiones para ambos equipos y tuvimos la suerte de llevarnos el partido, pero fue un partido cerrado.
Dels tres, serà el primer que jugarà també aquest cap de setmana. Ho farà dissabte a les 6, primer partit del curs a Can Rull, i rebent el Vic Riu primer, que ve de perdre en l'estrena contra el Berga. Javi Marcos assegura que enguany poden aspirar a cotes ambicioses.
Siempre buscamos mirar hacia arriba y yo creo que después de hacer una buena temporada el año pasado, que al final de temporada pues... ya pues nos mantuvimos en media tabla, pero sí, la veo que esta temporada podemos mirar hacia arriba, podemos tener aspiraciones de intentar subir la categoría, y la verdad es que sería increíble.
De Can Rull a Can Uriac, el nou Sabadell Nord de Cristian Barea va empatar 1-1 contra el Puigreig en un partit que va tenir un afegit de bogeria. Els berguedans van fer l'1-2 passat el 90, però va ser anul·lat per fora de joc, i després, a la següent jugada, hi va haver una falta a la frontal de l'àrea favorable als de Can Uriac, que en cas d'haver-se aplicat la llei d'avantatge hauria suposat una ocasió molt clara pels locals. El marcador, però, no es va moure. I es va quedar a casa al punt gràcies al gol d'un Kevin Gutiérrez, que considera justa aquesta igualada.
Desde mi punto de vista, creo que fue un empate justo, porque al final ambos equipos tuvimos ocasiones. Y bueno, para nosotros la verdad que fue un empate bueno, porque al tener el 90% prácticamente de la plantilla nueva y competir contra un rival que a priori tiene que estar arriba, lo damos por bueno.
Per a la plantilla nova, Kevin Gutiérrez, de fet, és un dels pocs que segueix de l'any passat. Va arribar al novembre de l'any passat, procedent del Llano. La primera sortida del Sabadell Nord serà diumenge a 1:15 contra un Ripollet que ve de golejar 0-3 a la jornada 1 al camp del Rubí Atlètic. A Can Uriac confien en competir a domicili igual que de locals.
Jo crec que també serà otra guerra. Y bueno, pero lo que está claro que saldremos allí a competir con muchas ganas y a luchar el partido.
I finalment, el Tibidabo va empatar 2-2 a Torreromeu contra l'Olímpic en Fatjó amb doblet de Musa Keita, un atacant que no havia estat del tot encertat durant la pretemporada, s'havia guardat els gols per l'inici d'aquesta Lliga de Segona Catalana. L'entrenador Toni Sallés va acabar satisfet tot i no guanyar i, de fet, atribueix l'empat als nervis de l'estrena.
Creo que fuimos superiores a ellos, tanto en juego como en ocasiones, pero bueno, tuvimos los nervios del primer partido de liga, sinceramente. Tuvimos ocasiones muy claras delante del portero y el último pase, no tuvimos de estar muy frescos a tres cuartos de campo, pero el equipo creo que estuvo muy bien y sí que es verdad que se adelantan con un chute casi de medio campo en el larguero y la segunda jugada nosotros no estamos atentos. Pero ya te digo, la primera parte se sigue generando muchas ocasiones, la segunda igual, ellos no vuelven a marcar de una jugada aislada y bueno, la sensación es que nos salva poco el punto.
Doncs regust de poc aquest 2-2 contra el conjunt rubinenc de l'Olímpic Can Fatjó. Diumenge, partit especial pel propi tècnic, per Sallés, que torna a una de les que va ser casa seva, com és el Club Natació Terrassa.
Yo fui coordinador de allí, entrenador, y los conozco bien a todo el equipo, y es un equipo que nos va a competir muy bien. Es un campo complicado por dimensiones y es que ellos están muy acostumbrados a jugar a su campo, pero yo creo que no hay favorito. Creo que es un partido que puede pasar de todo y nosotros tendremos que prepararlo bien para competirlo.
Els agarencs fan la seva presentació dissabte, motiu pel qual aquest partit contra el Tibidabo jugarà l'endemà diumenge, però atenció, en un horari molt poc habitual, les 8 del vespre a l'anella olímpica, al camp habitual del Natació Terrassa. 3 minuts i mig per sobre de 2:15, hem creuat ja l'equador del programa d'avui. La Bea Aguilar ens ven 4 coses i després de la publicitat hem de parlar de tennis, de waterpolo o, per exemple, saber com es troba David de la Cruz després del seu malaurat abandonament per culpa d'aquesta gastroenteritis que ahir el va obligar a posar peu a terra amb una vuelta que, només us diré, avui puja l'Angliru.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
A Ràdio Sabadell t'expliquem tot el que passa a la ciutat des de la millor cafeteria de Sabadell.
El cafè de la ràdio.
Els protagonistes, els experts, l'opinió, l'anàlisi.
Tot això i molt més ho trobaràs cada dia de 9 a 11 del matí al cafè de la ràdio.
El cafè de la ràdio. Un esmorzar d'actualitat cada dia a Ràdio Sabadell. Amb Mireia Sanz. D'una a dues, l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Anem a parlar una mica de tennis aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, igual que ho fèiem ara fa alguna setmana amb l'equip femení del Club Tenis Sabadell. El masculí també serà anfitrió del Campionat d'Espanya Absolut per equips de segona categoria, la primera fase, on es trobaran d'entrada amb la Salut i també amb el Lleida i el Campus, que jugaran aquí a la ciutat de Sabadell, d'entrada per intentar evitar el descens de categoria i perquè no somiar amb ser primers d'aquest grup. Un dels quatre lluitarà després amb els altres primers per ascendir a primera. Saludem el Sergi Duran, el capità del Tenis Sabadell. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, aquí, preparats pel cap de setmana.
Un cap de setmana intens, d'entrada amb aquesta primera eliminatòria contra la Salut. Vosaltres veniu d'ascendir, de fet, a la segona categoria l'any passat, i per tant, suposo que el primer objectiu és consolidar-vos, o vaig equivocat?
No, vas en bona direcció, sí. La idea seria aquesta, intentar mantenir-nos a la segona categoria, ja que tenim un equip molt jove, amb moltes ganes, i creiem que l'ideal per ells seria mantenir-nos a la categoria. Un cop ens haguéssim salvat, si la primera jornada contra el Salut guanyéssim, doncs llavors sí que, ja tenint la permanència assegurada, doncs sí que aniríem amb un altre objectiu, però d'entrada sí que seria aquest.
Són quatre grups de quatre equips cada grup. A vosaltres us ha tocat el Salut d'entrada i després Lleida i Campus. No sé què coneixes dels rivals o una miqueta quin grau de dificultat hi ha per complir aquest objectiu que deies.
Bé, a veure, ens toca la Salut, que és un equip molt experimentat, amb gent veterana que va agafar un nivell... Tenen jugadors amb molt bon nivell en el seu moment, perquè són veterans, i llavors ara mateix no sabem exactament en quines condicions estan, però tenen una experiència molt bona, realment van tenir un molt bon nivell. No sabem exactament qui vindrà, perquè això és una incògnita fins que no els veiem allà, però realment són un equip amb molta experiència. Per tant, crec que nosaltres, en aquest cas, tenim un punt a favor, que som un equip que estem molt de ritme, els nanos estan treballant molt bé i creiem que per aquí doncs, podrem intentar guanyar l'eliminatòria.
Clar, just anava a comentar això, no? Que per tant podríem estar parlant sobre el paper i a l'espera de quins tenistes porta el Salut d'una eliminatòria d'experiència contra joventut, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que per aquí anirà i intentarem doncs, que guanyi la joventut, i sobretot la forma física jo crec que serà important.
Veient els vostres tenistes, és que estem parlant d'una plantilla, d'uns tenistes realment, això, amb futur per davant.
Sí, la veritat és que sí, tenim els dos, tres primers, que són una miqueta més, que tenen una certa edat, ja tenen 20, 22 anys, que ja són experimentats, diguem, però tenim per darrere nanos de 16, 18 anys, moltes ganes, i creiem que per aquí també durant el seu rendiment.
El Sabadell és un dels anfitrions, jugarà aquesta fase de grups aquí a casa. Aquest paper de jugar a les teves pistes pot jugar a favor? És un punt que teniu allò, la confiança de dir millor aquí que ve de desplaçar-nos, de jugar en un club que potser no coneixem, etc.
Sí, segur. Jugar a casa sempre és un plus. Et dona molta confiança i sobretot estàs molt motivat. Creiem que als nanos això els ajudarà, perquè a part l'any passat vam tenir diverses eliminatòries jugant a casa i ja crec que ja estan acostumats, ja estan amb aquella dinàmica de que ells s'ho creuen i que estan a gust jugant a casa. Jo crec que serà un punt a favor per nostre.
Parlàvem amb la Yolanda Clemota, amb la capitana de l'equip femení, en la prèvia del mateix campionat d'Espanya absolut de segona, però de noies, el femení, i una mica la idea era la mateixa, no? De dir, mira, anem a consolidar-nos i si després ens va bé el tema, doncs ja lluitarem per cotes més altes. I al final van acabar guanyant a casa també, fent d'anfitriones al grup, i a finals de mes jugaran per intentar ascendir. És un bon precedent al qual aferrar-vos? Hi ha un punt aquest, no sé si dir pressió, però entén-me, dins del club, de dir, nosaltres ja ho hem fet, a veure si vosaltres ho aconseguiu, o...?
Bueno, sí que potser entre l'equip masculí i femení, que realment es porten molt bé, això, doncs igual entre ells, els nanos, doncs es fan aquest pique, no? Però jo crec que realment és una satisfacció a l'equip femení i aplaudir-les i felicitar-les, perquè realment estan fent una feina molt bona. I creiem pues, que, bueno, com ja t'he dit, el primer eliminatòria serà una miqueta difícil, però si la poguéssim tirar endavant el diumenge, jugaríem contra les caps de sèrie 1, segurament, del quadre, que són el Campus Club, que creiem que tenen un molt bon nivell. Però, bueno, com ja t'he dit, un cop si superem la primera eliminatòria, que serà difícil, Doncs per què no intentar-ho?
Doncs tant de bo que sí. Dissabte és el primer partit, l'eliminatòria contra el Salut. Diumenge la segona, tant de bo que sigui després d'haver guanyat el primer i sigui contra el Campus, com en teoria el pronòstic que ens feies ara sembla indicar, o sigui contra el Lleida, doncs aquí amb la feina ja feta, perquè recordem que el segon i el tercer ja estan salvats, per tant, guanyant una eliminatòria en teniu prou i sense pressió, qui sap si podeu fer-la ben grossa. Capità Sergi Duran, que vagi molt bé. Parlem després del campionat i a veure si això, el mirall que teniu a casa amb les noies, doncs es pot repetir i podem aspirar com a mínim a la permanència i després qui sap si alguna cosa més. Una abraçada, sort.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I 7 minuts i mig, ens queden encara de programa, hem de parlar de ciclisme, hem de parlar de waterpolo. Tinc una sensació aquesta setmana de cert déjà vu, que constantment anem parlant de competicions que arrenquen, primers partits oficials de la temporada, etc etc. Ja ho té això d'estar el 13 de setembre avui i apropar-se a meitat de mes. Parlem de waterpolo perquè aquest vespre, en concret, juga l'Astral Pool Natació Sabadell femení, la tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya. Pau Vituri, home waterpolo, tot bé?
Tot bé.
Serà el primer partit oficial, per això deia aquesta sensació de déjà vu constant, de la temporada a casa, a Calllong, per David Palma i les seves jugadores, que han de fer bons els 6 gols, renda de sobres còmoda, no sé què em diguis el contrari tu ara, de dissabte passat a la Pere Serrat contra el Sant Andreu.
Ja, hauria de ser suficient, aquest 10-16, amb el qual l'Astral Pool va superar el conjunt andreuenc, força renovat, per cert, però encara sense algunes de les peces importants. De seguida en parlarem perquè s'està disputant el Mundial Júnior. Hem parlat avui amb el tècnic de l'Astral Pool, amb el David Palma, que diu que aquest partit, aquesta eliminatòria, aquesta competició, de fet, com no podia ser d'una altra manera, se la prenen com un compromís de pretemporada, de posada a punt, de preparació, i que avui hem de rematar la feina.
Penso que estem aquí ara per temporada, es notava aquí tots els equips en una falta de ritme important, però bé, en línies generals vam estar bé, vam treballar una mica de defensa, algunes variants que hem introduït amb respecte a la temporada passada, i bé, content al final, un bon resultat, portem aquí un avantatge de 6 gols i avui a veure si fem un altre bon partit i rematem la feina aquí.
Doncs rematar la feina, deia David Palma, tenint en compte, Adri, que les semis i la final es juguen a partit únic dilluns i dimarts de la setmana que ve, un horari un pèl
sí, estrany. Sí.
Les instal·lacions del Mataró, sobre el paper, el rival de l'Astral Pool, que si fa la feina avui, es veuria les cares amb el Medi, que va guanyar de 4 el seu partit d'anada a Rubí i també ha de rematar la feina al barri de Sants.
El que no canvia és que una temporada més i que duri són candidates a tot.
Sí, recordem que en aquest any natural, en aquest 2023, les tres finals disputades, a més les tres importants, anem a dir-ho així, han anat a parar al cantó de l'Astral Pool, a més amb el denominador comú de tenir el Mataró com a subcampió. Lliga, Copa i Champions. Diu Palma que l'exigència al club sempre està present i que els hi fa especial il·lusió aquesta temporada la Supercopa d'Europa.
Ja saps que aquí al club som molt ambiciosos, és un equip molt ambiciós, que porta ja més d'una dècada mantenint-se a dalt de tot, i cada temporada fem el mateix plantejament, intentar ja arribar a totes les finals i disputar tots els títols, guanyar el màxim de títols possibles. Aquest any, per l'inici de temporada, ens fa molta il·lusió el tema de la Supercopa d'Europa, perquè això seria acabar la temporada que hem fet la temporada passada, arrodonir-la amb aquest, diguem, l'any 2023 acaba arrodonir-la amb aquest èxit, no?, la Supercopa d'Europa seria un premi espectacular i ens fa molta il·lusió.
A més, perdona, Pau, és una competició que se li anuega a vegades, la Natació Sabadell l'ha guanyat, evidentment,
sí.
Però alguna, o sigui, per la fiabilitat que ha tingut gairebé sempre a les finals de Copa d'Europa, la Supercopa recorda algun any de dir...
Ara no tinc la dada, que en té dues... L'Astral Pool?
Dues o tres. Ara t'ho miro.
Dues o tres, però clar, recordem que és 6 vegades guanyador de la Champions. És cert que aquesta sisena doncs, encara no l'ha jugat, la Supercopa d'Europa, com a guanyador de la Champions. Una competició, per cert, que encara no té data. S'ha de saber, ni seu, evidentment, s'ha de saber en les pròximes setmanes. Recordem que l'Astral Pool es veurà les cares amb l'UPSE de Budapest, que és el vigent campió de la Copa Alén. mentre acabes de mirar el palmarès...
No, 3-3-3-3. Clar, he dit que en Salia Noruega de tant en quant...
3-5.
Sí, el Sabadell és l'equip que en té més, empatat amb l'Olympiacos del Pireu amb 3. Però clar, o sigui, amb la fiabilitat que han demostrat sempre les Champions, de tant en quant n'hem perdut alguna, com per exemple la del 2019 a casa contra l'Horizonte Catania. Per tant,
la recordo.
Alguna ha caigut, del contrari. Per exemple, 2011 a Sori, el Prorreco guanya 9-8, també la recordo, tot i que fa 12 anys ja de la Copa d'Europa guanyada i posteriorment la derrota a la Supercopa d'Europa. Però vaja, que són 3 i que seria la quarta en tot cas.
Sí, i si no vaig errat, també agafant-me les paraules del David Palma, seria la primera que podria aconseguir aquest cos tècnic, perquè recordem que la resta són amb Nani Guiu, i que David Palma, ara esmentaves la de l'Horizonte Catania, doncs aquella és l'única que ha dirigit, dolorosa, perduda a casa contra, en una temporada de transició que va ser força estranya també amb la pandèmia. Bé, en qualsevol cas, que marxem del guió, una de les grans novetats d'aquesta temporada és el canvi de format de la Champions. Simplificant-ho, és una lligueta de 4 equips, 6 partits, i el primer passa directament a la Final Four. El segon, el tercer i el quart es queden pel camí. Com a campió, l'Astralpul s'ha estalviat la fase prèvia, que s'ha de jugar el cap de setmana següent, i li hem preguntat al David Palma si li agrada aquest format de Champions.
A mi m'agrada molt, perquè penso que era el que li faltava a la competició europea femenina, a l'augmentar el número de partits. No? Per posar un exemple, la temporada passada, si no hagués estat perquè acabem organitzat aquí la Final Four, pues, podria haver passat perfectament que només haguéssim jugat un partit internacional d'Europa, diguem, aquí davant de la nostra afició, no? I al final, tenir pues, un equip que ha sigut campió d'Europa i que només jugui un partit a casa, de cara al teu públic, ja és... trobo que són pocs partits.
I per afrontar la defensa d'aquest títol, l'Astralpul s'ha reforçat amb dues peces.
Sí, a diferència del masculí, que ha fet una autèntica revolució, dos petits retocs i, a més, obligats. Recordem que Magisté ha hagut de marxar als Estats Units perquè és any olímpic i que Elena Ruiz i Nona Pérez han volgut marxar al Sant Andreu. Amb tot plegat, com dèiem, dues incorporacions. Si bé és cert que també s'ha pujat a la jove Ona Jurado en dinàmica de primer equip, però per segona vegada està ja aquí la neerlandesa Marche Keuning i també arribarà ben aviat la jove italiana Sofia Giustini. Dues incorporacions que deixen satisfet el tècnic de l'Astralpul.
Aquí la Marge la tenim ja superadaptada, és una jugadora que ja hem tingut aquí al casa i la veritat que entén tot el sistema, parla espanyol bé, o sigui que molt bé. O sigui, no és una jugadora que necessiti gaire treball d'adaptació. I després la Sofia, que ens arribarà ara el diumenge 17, que arribarà del Mundial, que és el júnior que s'està disputant a Portugal, pues penso que és una jugadora també que ens pot aportar aquí molt gol, sobretot.
Doncs Sofia Giustini, que ve a suplir la falta de gol amb la baixa d'Helena Ruiz, i també en aquest cas l'altra incorporació, Marche Keuning. S'espera una competència dura aquest any, Adri, sobretot perquè el Mataró ha mantingut el bloc, a més ha fitxat la portera de la selecció dels Països Baixos, Laura Arts, per jugar a la Champions, i el Sant Andreu també ha pujat un puntet amb les ex del club. En qualsevol cas, temporada llarga, moltes competicions, europeu al gener, un altre mundial al febrer a Doha, abans però aquest Astralpul Sant Andreu a 3:15 a la Finet Work Aquàtics de Can Llong, el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de David Palma.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adeu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento.
10 minuts i les dues, última vegada que sonarà malauradament la sintonia de la Vuelta amb Estopa, que sonarà de fons aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, perquè se'ns ha acabat la participació sabadellenca en aquesta edició per culpa d'una gastroenteritis que ha obligat a posar peu a terra a David de la Cruz. El ciclista sabadellenc lluitava pel top 10 una altra vegada, era 11è a menys d'un minut de Joao Almeida, el desè, quan la Volta Gran Espanyola arribava a la tercera i decisiva etapa. Dilluns, a la jornada de descans a Santander, el d'Espronceda va passar el dia amb febre i vòmits i no ha pogut recuperar-se a temps per acabar la Volta amb un bon regust. El saludem en directe i l'animem, per què no dir-ho. David, què tal, com et trobes?
Hola, bones.
D'entrada et pregunto com et trobes físicament, perquè després anem al tema anímic, però aquesta maleïda gastroenteritis com va?
Bueno, físicament ja millor, per suposant, no? Molt, molt feble després d'haver estat allà amb la febre, amb la gastroenteritis, però bueno, físicament una mica millor, però anímicament doncs et imaginaràs, no?
Clar, és que després de la caiguda del Tour, ara un abandonament per aquest problema absolutament extraesportiu, una qüestió de salut. En aquests pocs dies, primeres hores després de l'abandonament, li has donat moltes voltes a si era el teu any, si no, etc o no?
Bueno, li he donat moltes voltes a això, no? Al fet de que em vaig haver de baixar també del Tour per una caiguda i que havia treballat moltíssim per arribar a la millor condició a la Vuelta i penso que així ho estava mostrant, no? Que estava en molt bon estat de forma, lluitant potser amb la Vuelta amb millor participació de les que he fet mai a la meva vida, amb un nivell altíssim. I bueno, li he donat voltes a això, no? Com a vegades doncs l'esport doncs pot ser una mica injust i com porto doncs, bueno, una època doncs diguem que no trobo que la sort estigui dalt del meu costat.
Clar, com dius, el pitjor és que t'havien vist a diferents fugues, deixant-te veure entre els primers en molts moments, amb un nivell molt més alt, que no sé si fins i tot tenia més mèrit estar en un top 10 amb el cartell que hi ha enguany que alguns dels 700 llocs que has fet a d'altres generals, però en tot cas, que arribaves, o que ha arribat aquest episodi de gastroenteritis, quan tenies bones cames i quan arribaves realment bé a l'última setmana.
Sí, això mateix, o sigui, jo penso que el meu nivell era el millor que havia tingut fins ara, perquè abans d'anar a la Vuelta, doncs, tot els tests que havia fet, no?, i les proves d'esforç i el rendiment que jo havia entrenant, doncs, no ho havia vist fins ara, per tant, doncs, bueno, em feia ser molt optimista de cara a la Vuelta a Espanya i després, doncs ja et dic, poder estar mostrant un bon nivell quan estàs allà amb els corredors que hi ha aquest any a la Vuelta, doncs per mi encara tenia més mèrit, no? I bueno, és dur, sincerament, el primer que va agafar la gastroenteritis va ser una persona de l'estaf amb la qual jo vaig viatjar amb el cotxe i penso doncs, que bueno, potser ja ens va molt acabar de passar. Sí que és cert que la setmana anterior, el dia de la crono, també havia estat una miqueta tocat a la panxa, però pues, sense febre, i vaig poder doncs, bueno, passar el dia a la contrarrellotge i el dia següent allà a la Laguna Vinuesa, doncs mig bé, però sí que cerca el dia de descans doncs, va ser terrible i, bueno, malauradament doncs aquí estic de camí cap a casa.
Clar, és parlar per parlar, eh? I tampoc vull furgar més el dit a la nafra, però sense aquesta gastroenteritis, t'atreveixes a pronosticar com hauries rendit aquestes últimes 6 etapes o no?
Bueno, o sigui, no m'atreviria a dir això, el que jo sí que, bueno, em baso una miqueta amb la meva estadística personal, no? Que és que sempre ha sigut la tercera setmana un millor rendiment he tingut i jo veia que dia rere dia anava millor, per tant, doncs, tenia moltes esperances de tenir una molt bona darrera setmana i d'estar lluitant per les posicions que davanteres, el que s'ha generat i també per una victòria d'etapa, és el que jo sentia, perquè bueno, al cap i a la fi, sempre, com et dic, on millor m'he trobat ha sigut les darreres setmanes de les envoltes i el que estava veient durant aquests dies anteriors és que cada dia anava millor, o sigui, la meva millor etapa fins a la Vuelta va ser l'etapa del dissabte, no?, de muntanya, per tant, doncs, bueno, penso que tenia bones opcions, després hi ha molts factors que poden influir, com caigudes o que sigui, o com ficar-te malalt, com m'ha passat a mi, no?, però bueno, sí que era optimista.
Avui és l'Angliru, deies ara que estàs de viatge precisament tornant cap a casa. Quan un ha d'abandonar d'aquesta manera dolorosa, segueix el que queda de Vuelta? Avui, per exemple, veuràs l'etapa o...
No.
No, eh?
No veuré ja cap etapa de la Vuelta a Espanya.
No vols saber res.
Bueno, no és que vulgui saber. Al cap ja la fixa és que passa que, ostres, és un cop dur, no?, a nivell psicològic i moral, i per tant, doncs, sí que és cert que per una part, doncs, sóc un gran aficionat al ciclisme i sempre intento seguir una miqueta una línia del que passarà i miraré els resultats i això. Encara estic al xat, al grup de WhatsApp que tenim de l'estona de la Vuelta a Espanya, no?, on s'envia ja la informació diària, etc. Però el que no faré serà seguir les etapes perquè és com ficar el dit a la llaga, no?
Sí, o sigui que ara parlar de qui acabarà de vermell, de què faran els jumbos, si faran triplet o no, et queda tan lluny que és com, mira, oblidem això, passem com podem aquesta carpeta i anem a la següent. Per cert, tu acabes contracte amb l'Astana a finals de temporada, ens deies abans de la Vuelta que volies tenir més o menys decidit el nou destí abans de prendre part d'aquesta edició. Ara mateix el David de la Cruz ja sap amb quin mallot correrà l'any que ve o no?
Bueno, estic molt a prop d'un equip i espero que aquesta setmana, doncs, doncs, poder tancar-ho i ja deixar-ho finiquitat, però no serà l'estana.
Clar, en certa manera, un regust molt agre, no?, veient aquesta malestrugança que sembla que arrossegues les últimes grans, sobretot. Quan tiris cap enrere i recordis el pas per l'estana, no crec que sigui molt positiu, no?
Bueno, la veritat és que han sigut, o estan siguin dos anys, doncs, complicats, no?, a nivell esportiu, però bueno, sempre dic que, ostres, que són experiències que ens queden, no?, per créixer a nivell personal o a nivell esportiu. Doncs, en aquest cas, doncs, per suposat, estic creixent més a nivell personal que a nivell esportiu pel que resultats fa amb el meu pas per l'Astana, però bueno, es tracta d'anar creixent i jo penso que des que estic a l'Astana, doncs he madurat moltíssim i em quedo amb això.
Les dues últimes de futur. Primer, com et prens les pròximes setmanes abans de tancar aquesta etapa? No sé com es refà un mentalment per afrontar aquestes últimes cites o aquestes últimes setmanes del calendari.
Bueno, doncs suposo que intentaré abstraure'm el màxim possible de la situació actual, estar amb els amics i la família per recarregar les bateries i un cop que deixi passar uns dies, no, d'això de per desconnectar, doncs ja plantejar-me si fos el cas algun objectiu abans que acabi la temporada per aprofitar una miqueta l'estat de forma que tinc de la vuelta, no? Perquè, bueno, m'agradaria fer alguna altra cursa en el que queda de temporada, que ja sí que és cert que estem a la recta final, però fer alguna cursa per quedar-me amb una bona sensació, no?, el que és la temporada 2023.
I l'última, David, evidentment suposo que no pots dir encara el nom de l'equip al que vas de cara a l'any que ve, però suposo que també mentalment amb ganes de fer un reset de tot això, no?, encara que siguin per canviar de mallot, nous aires, nous companys.
Sí, la veritat és que sí, amb moltes ganes. Sento que ho necessito més que mai, no?, ara mateix un nou projecte i, bueno, i tant de bo que em surti el que tinc allà entre mans i que aquesta setmana ho podem tancar i, bueno, penso que seria, doncs, potser el revulsiu que potser, doncs faria canviar una miqueta la situació en la que em trobo ara, no?, que és de bueno, una miqueta de patiment pel fet d'haver hagut d'abandonar una altra vegada la Vuelta a Espanya i que s'allunta sobretot amb el fet del Tour de França, no?, que no és un fet aïllat i al cap i al fi hi ha molta feina al darrere que una altra vegada no l'ha pogut treure i la veritat és que em sap molt, molt greu.
Doncs David de la Cruz, que no apretem més del compte, quan s'hagi d'anunciar s'anunciarà i que res, que vagi bé el viatge de tornada, molts ànims des d'aquí, des de la teva ciutat, des de Sabadell, i a refer-se el més ràpid possible d'aquest punt de malestrugança que dèiem per aquest abandonament de la Vuelta. Una abraçada, Norma.
Una abraçada a vosaltres, gràcies.
Amb el David de la Cruz tornant de la Vuelta en directe aquí a Ràdio Sabadell arribem pràcticament a les dues, moment de cedir el testimoni a la Núria García i als companys d'Informatius. El control de so ha estat un dia més de manera excel·lent. La Bea Aguilar, que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.